Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Agafar la maleta i de sortir de viatge en família i, com ja sabeu, un cop al mes ens visita aquí a l'estudi de RAC1 la nostra col·laboradora, l'editora del portal de viatgestusdestinos.net, Maria Jesús Tomé. Maria Jesús, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Esther.
Avui em fa molta il·lusió perquè ens portes a fer el Camí de Santiago.
Sí, el Camí de Santiago en família. És una experiència única que també es pot fer amb els nens.
Nosaltres n'hem parlat de fer-los sols, de fer-los en parella, amb amics, de fet, de fer-lo doncs, les persones adultes, però fins ara no havíem doncs, parlat doncs, d'aquesta possibilitat, la possibilitat de fer-lo amb nens o adolescents.
Es fan, ja. De fet, jo he fet el Camí de Santiago en diverses ocasions i sempre que l'he fet he vist famílies, perquè són unes vacances totalment diferents i que a més els més petits recordaran. Òbviament, els nens i els adults s'han de preparar per fer-lo.
Com ha de ser, Xus, aquesta preparació per fer el Camí de Santiago
bàsicament,
amb un nen?
Clar, bàsicament és la mateixa que per un adult, però proporcional a la seva edat. Un mes abans de començar la ruta, per exemple, fer passejades una mica més llargues, dia sí, dia no.
Entrenar,
exacte. També si fas el Camí de Santiago no faràs unes etapes molt llargues, normalment són entre 20-30 quilòmetres, seran més curtes, aproximadament uns 10 quilòmetres, i també triaràs uns itineraris que siguin menys exigents, que no siguin etapes de muntanya i que siguin maques que travessin boscos. A més, fer el Camí de Santiago els pot demostrar que fer un esforç té una recompensa. De fet, he vist les carones dels nens quan els llegeixen el passaport del pelegrí, que estan molt satisfets i orgullosos de la seva fita.
Clar, estan emocionats, no? Quines són les recomanacions, Xus, que donaries a les famílies que s'estiguin plantejant fer aquest camí amb nens per primer cop?
Que, sobretot, canalitzin bé la ruta que volen fer. No cal sempre acabar a Santiago de Compostela. Jo el primer camí de Santiago sí que el vaig acabar a Santiago de Compostela, però després es poden fer diferents trams que hi ha al llarg de l'estat. Que portin unes botes còmodes, mai que siguin noves.
Però siguin per estrenar, eh?
Que no siguin per estrenar. És allò que te'n vas a un casament i estrenes unes sabates i després et fan mal. Doncs el mateix pel Camí de Santiago. Que tinguis uns bons mitjons, que no facin arrugues i que s'hidratin bé els peus amb vaselina o amb crema hidratant. Una altra recomanació, i sobretot si es fa amb nens, és beure molta aigua. I, sobretot, fer trams curts.
Sí, adaptar-los a la seva edat, vaja.
Correcte, adaptant-se a la seva edat. S'hauran d'esforçar, però és bo, es motiven. I també, durant el camí, doncs, menjar, com per exemple, plàtans o fruits secs que donen molta energia. I, sobretot, també és molt important, Esther, que portin la seva pròpia motxilla, amb un pes adequat per ells, però també els fa molta il·lusió i se senten com uns pelegrins més.
Clar, es tracta de que es facin responsables, d'alguna manera, també a l'hora d'emprendre un viatge.
Totalment, i d'aquest viatge s'enduran uns records increïbles que es recordaran de ben segur quan siguin grans.
Com el recordes tu, Xus, perquè tu l'has fet algunes vegades?
Jo he fet el Camí de Santiago, he fet el francès a Sarrià, el portuguès dos cops, per la costa i per l'interior, el Camí de Santiago anglès és a Ferrol, el de la Ria de Muros i Noies. Jo he fet varis trams i després, sense arribar a Santiago, he fet el Camí de Santiago per Palència, per La Rioja, i l'últim que he fet ha sigut per Navarra. I ja et dic, en tots he vist famílies joves, o sigui, famílies amb nens petits. Una altra recomanació que et diria és que no el facin a l'estiu, perquè fa massa calor pels nens, que el facin a la tardor o a la primavera. I, per exemple, Galícia també és un lloc que plou molt, també pot ser un hàndicap a l'hora de caminar, però recomano d'això, doncs tenir molt en compte les temperatures de l'any perquè anem amb nens, i és molt important.
A partir de quina edat creus tu? A partir de quina edat creus tu que un nen pot fer ja el camí? No sé si hi ha un mínim.
Jo crec que a partir de 8-9 anys ja poden fer caminates. Ja et dic, no els 20-30 quilòmetres que es fan habitualment, però sí que es poden fer. I també hi ha nens més petits que el fan. El que passa que llavors és aconsellable o portar un carret de muntanya, perquè hi ha etapes que són d'alta muntanya, llavors hauràs d'empènyer fort. També en aquestes etapes és recomanable demanar suport a empreses que pugui salvar doncs, aquesta distància. Tampoc anem a patir.
M'ha passat una bona estona, unes bones vacances amb els nens.
Mira, jo sempre dic, la primera etapa del Camí de Santiago, la que entra per Roncesvalles, que és normalment Saint-Jean-Pied-de-Port fins a Roncesvalles, és una etapa duríssima. Si tu comences allà al Camí de Santiago, dius, com tot sigui així, em moro, perquè són 30 quilòmetres i a més de muntanya, que és una bona ascensió. O fins i tot l'entrada a Galícia pel Cebreiro. Per exemple, aquestes etapes, si vas amb família, millor evitar-les. És millor doncs, fer uns recorreguts plens de boscos, inclús per la costa, que també doncs, es poden fer pel Camí del Nord, i que són molt més agradables per fer-los en família.
Tu n'has fet algun d'aquests amb el teu fill, amb el Joan?
Doncs sí, amb el Juanito he fet el camí de Muros i Noia, el camí de Santiago Muros i Noia, des de Noia, des de Porto de Son, millor dit, fins a Santiago de Compostela.
És un tram molt llarg o què?
No, no és un tram massa llarg. Estem parlant que des de Porto de Son a Noia hi hauran 10 quilòmetres i després a Noia a Santiago uns 40. El vam fer en 4 o 5 dies. També l'ha fet amb 10 anys, que ja també té una certa
autonomia
uh-huh. per caminar i portar la motxilla.
Però I sí com va ser? Com va ser l'experiència?
Doncs va ser molt satisfactòria per ell i a més doncs, va ser arribar doncs, a Santiago de Compostela, que és un moment molt màgic, doncs, el fet que li se'l llegin el passaport del pelegrí. Això és, ja et dic que és una experiència molt maca.
Única, sí, sí. Ens deies abans, Xus, que l'últim camí de Santiago que tu has fet ha estat a Navarra, no? Quin has fet? Has fet l'habitual, el de Roncesvalles?
A veure, a Navarra hi ha 5 itineraris que són Camí de Santiago. El més habitual és el camí francès que entra per Roncesvalles. Hi ha un altre que entra per Son Port. I sí que vaig anar a Roncesvalles, però com que el motiu era conèixer el camí més desconegut, que no el més nou, em vaig dirigir a un que es diu el Camí de Secana, que uneix Pamplona fins a Vitoria, travessa la comarca de Secana i després baixa a Briviesca i Burgos i aquí enllaça amb el camí francès. Se li diu el camí oblidat, perquè, de fet, aquest era el primer camí, perquè està fet sobre una calçada romana, la Iter 34, que unia Bordeus, que era l'antiga capital de l'Aquitània, amb Astorga, amb Lleó, amb les Medules, perquè allà hi havia una mina d'or a aire descobert. Uh-huh. Aquest camí va caure en l'oblit perquè el rei Sancho el Major va decidir que els caminants havien de seguir el camí francès, més cap al sud-oest. I el de Secana va passar a ser una ruta menor que amb el temps va anar caient a l'oblit.
Quins llocs són els més emblemàtics, segons tu, d'aquest camí de Secana?
Jo assenyalaria 3 llocs que s'han de visitar en el recorregut. Un seria l'ermita de Santiago de Chasperri, que estava més al costat de la calçada romana, al igual que el monestir de Samarche, que està al municipi de Huarte Araquil. Aquest temple, a més, estava sobre una mansió romana que es deia Aracaeli. S'han trobat moltíssimes restes romanes, pedres a la calçada. De fet, aquesta calçada va arribar a medir 6 metres d'ample. S'han trobat mosaics, entre d'altres restes. I a mi, la visita que més em va impressionar va ser la de Sant Miquel de l'Aralar.
Per què?
És un santuari que està en un cim, a la Serra d'Aralar, i és un dels centres d'espiritualitat més antics de Navarra, i a més el que van molts pelegrins. Seria el Montserrat de Navarra, per entendre's.
Molt bé, molt bé.
I tenen diverses joies escultòriques, més ben dit dues. Un és un retaule esmaltat, que és impressionant, que està fet a Limoges, i l'altre és una imatge de Sant Miquel, que a més recorre cada any 300 pobles i parròquies, segons una tradició de fe. I també cal recordar que va a la catedral de Pamplona, que era l'antiga pompa de la romana, uh-huh. el dimarts de la segona Pasqua de Pasqua.
Molt bé, doncs a tenir-ho en compte. Un cop som allà a Navarra, doncs aquest és un lloc on es menja fantàsticament bé. Alguna recomanació en aquest
sí,
sentit?
Sí, però jo diria una cosa. Què? La gent va amb la idea de fer el Camí de Santiago i que pensa que tornaran primíssims, que aprimaran... No!
Impossible.
Impossible, perquè un cop fas el desgast calòric que fas, arribes a l'alberg, et dutxes i sopes com un lleó. I llavors, clar, normalment la gent s'engreixa. Quan torna al Camí de Santiago, la sorpresa, vaig a la bàscula, no, m'hauré aprimat, no? 2 quilos més. Normalment són 2 quilos més del que agafa la gent, depèn també dels dies que marxen. Però, per exemple, a Navarra, òbviament, a Navarra es menja molt bé i a la Secana tenen el formatge Idiazábal, que està boníssim.
Que bo, sisplau.
Vaig fer una cata de formatges Idiazábal.
M'encanta.
Una meravella, boníssims, recomanables. I allà també tenen molta xistorra. hi ha un lloc a Arbizu que hi ha un senyor que es diu Pachi Goicochea, que li diuen Pachi Chistorras, que si la gent passa per Arbizu, jo recomano que el vagin a veure. És una empresa que es dedica a vendre xistorres, a més d'altres productes càrnics. I és tot un personatge, la veritat. Ha portat el nom de la xistorra per tot arreu i és un gran ambaixador de Navarra.
Fantàstic. Doncs escolta, m'ho tenia en compte, eh? I sobretot això, eh? Si feu el camí, vigileu amb el menjar, perquè, clar, tots entenem que aquest menjar doncs, no el tenim aquí i, per tant, s'ha d'aprofitar, però, clar, amb mesura tot.
Amb mesura, perquè, ja et dic, la majoria de gent que torna al camí de Santiago torna una miqueta més planeta. És normal. Si comences a menjar idiazàbals, i xistorres i productes d'aquests, a l'hora de sopar, tot i que hagis fet allò, doncs hagis caminat més de 25.000 passes.
Ens hem excedit amb l'energia,
ens hem excedit, no? És desgast, menys calories o més calories.
No està equilibrat, no això. No està equilibrat, no clar, sortim de la rutina. Estem acabant, Xus, però abans vull demanar-te si creus que hi ha alguna recomanació més a fer, a afegir a tot el que ens has explicat.
Si vas en família, jo sí que et recomanaria als oients que contractin una agència especialitzada, siguin quines siguin. Per exemple, jo conec la gent de CR Leasing, que estan a Navarra, que ho treballa molt bé, els viatges al camí de Santiago en família, i a més tenen un personatge molt curiós, que és el periodista i escriptor Frank Contreras, que és un autèntic especialista en el camí dels estels, el camí de Santiago, que a més, si feu el camí amb ell, els nens aprendran moltíssims perquè és una persona que en sap anècdotes, sap la història i que podrà il·lustrar un camí de Santiago en família.
Connecta molt amb les criatures, amb els nens. Oi?
Correcte.
Perfecte, doncs escolta'm, quina bona idea aquesta. Per les famílies que s'estiguin plantejant fer aquest viatge, ja podeu tenir en compte doncs, totes aquestes recomanacions que ens ha donat avui la nostra col·laboradora, l'editora del portal de viatges tusdestinos.net, la Maria Jesús Tomé, que ja sabeu que en aquest portal trobareu tota la informació, no només sobre aquest viatge, sinó sobre tot el que ella ha fet amb la seva família.
Correcte.
Maria Jesús, ens trobem el mes vinent. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, Esther.
Adéu.